el Nacional.cat, el Matí de Catalunya Ràdio i soc director del programa de televisió en filosofia. Ha estat professor convidat a diverses universitats, fou director del PEI, Programa d'Estudis Independents del MACBA, i ha publicat diversos llibres, entre els quals el més recent, La voluntat de comprendre, filosofia i minúscules. També ha publicat més d'un centenar d'articles en publicacions especialitzades diverses, conferenciant, ponent i, ja afegim, no sé si m'he dit especialista, però si més no, molt interessat en el tema del que tractarem avui, sobre el qual alguns de nosaltres hem tingut, diria, el plaer, tot i que és d'aquests plaers peculiars, però el plaer s'interessa de parlar moltes vegades i ens interessa molt també que tinguis avui per mi. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Lluïsa. Va en directe perquè tenim només mitja hora i moltes coses per dir, i un tindria la tentació de dialogar moltes de les coses que s'han plantejat aquest matí i moltes altres que han quedat obertes i moltes de les coses que ha plantejat el Jordi. Per dir-ho ràpidament, com que la qüestió és sí o no, fill de Saül, sí o no, la resposta és sí. I rotunda, i per tant dit pel broc gros i sense matisos, que espero d'alguna manera introduir-li després, i subscriuria des de la primera paraula fins a l'última el que ha plantejat el Jordi ara, i per suposat aquesta idea que el fill de Saül proposa una nova idea, un nou marc, un nou punt de vista sobre el real, fins i tot més enllà d'aquesta qüestió que és la que ocupa el centre temàtic. Aquesta nova confiança en el coneixement acumulat de l'espectador que deia el Jordi en el tram final de la seva conferència. I un tindria la tentació que es ve de dir, o sigui, que estic del tot d'acord i passem a la següent conferència i no perdem temps. Mireu, jo volia compartir amb vosaltres, sobretot textos, i potser a part dels textos alguna altra idea. Crec que us han repartit el full i així ens estalviem aquesta cosa tan pesada d'anar fent referències puntuals i bibliogràfiques, perquè són una mica el gruix dels materials a partir dels quals vull plantejar el que vull plantejar, que són els textos dels membres del Sonderkommando, de manera molt estricta i per ser molt precís, els tres primers que teniu, que són el de Salmen Gradovsky, Leib Blankfuss i Salmen Leventhal, que són els tres més complets que tenim, tres membres del Sonderkommando que enterren els seus textos al costat del crematori 3, i que seran descoberts, com després direm, al cap de, alguns immediatament, però no coneguts fins al cap de dècades. Hi ha d'altres materials i ja m'hi referiré. Sobretot textos. Seré una mica ordenat i quasi aniré puntejant els apunts del que voldria dir. Primera. Escriu Primo Levi, al 1986, un any abans de morir. La veritat sobre els làgers, o els camps de concentració, ha anat sortint a la llum a través, diu, deia, d'un camí llarg i d'una porta estreta. Molts aspectes de l'univers dels camps no han estat encara examinats en profunditat. Ho deia el 86, després de la mort de Primo Levi el 87, ara, 30 anys després, aquesta comesa que ell plantejava, molts aspectes no han estat encara examinats en profunditat i caldria fer-ho, em sembla que és encara una comesa pendent i una comesa amenaçada, podríem dir-ne, de manera preocupant, per la banalització creixent al voltant de l'Holocaust com a indústria cultural, per dir-ho ràpidament. Primo Levi va ser dels primers a adonar-se d'un fet que s'ha consumat de manera molt clara durant les dues darreres dècades, i és que l'extermini ha passat a convertir-se en una part de la cultura occidental. Continua un treball sobre tot això per part dels historiadors, teòrics de la literatura, analítics de la cultura visual, però en tot cas s'ha anat generalitzant en la seva recepció comuna, podríem dir-ne, la simplificació, la banalització, el tòpic, l'estereotip, els clichés reiterats, repetits de manera quasi bé diària, tot i que estiguin molts d'ells desmentits pels coneixements que a hores d'ara tenim. Una simplificació, una analització i un tòpic que troba, al meu entendre, el seu màxim exponent en la separació, si no en l'oposició, entre intenció estètica i projecte estètic. Com si fos possible produir textos literaris, obres visuals, treballs artístics, etc., amb independència de la seva dimensió ètica. François Gastier, que va publicar el 2004 un dels textos de referència al voltant de moltes de les qüestions que avui n'estem parlant, que es titulava Ulisses a Auschwitz, deia: si hem passat, 2004, del silenci al soroll, si hem passat de la voluntat d'exactitud a la falsificació kitsch, això fa, deia, encara més necessari prestar atenció als testimonis que eviten tant l'oblit històric com els inexhauribles clichés que el consumen. La literatura de l'extermini, i no deia la literatura concentracionària, no deia la literatura testimonial, deia la literatura de l'extermini, sobretot gràcies als testimonis, conserva tot el vigor crític capaç d'impedir la banalització definitiva i evitar, deia el 2004, evitar que l'extermini es converteixi en el que ja fa temps que és per a molts, una matèria que es pot invocar i moldejar al nostre caprici, com a finals de l'edat mitjana ho era la matèria de Bretanya, les restes de les llegendes artúriques. I d'alguna manera el recurs a aquests textos que ens parlen d'allò podria impedir aquest, deixeu-m'ho dir així, tot un revolutum en el qual rumors, falsedats, inexactituds, imprecisions, descol·locacions acaben fent una mica aquest corpus que genera que pràcticament tothom ja sàpigui de què va tot això, quan en el fons una persona com Primo Levi deia encara no en sabem res i la feina que ens en falta. Segona qüestió. Primo Levi va ser també el primer, al final de la seva vida, en aquest text que us referia, el que va assenyalar que era ingenu, absurd i a més històricament fals creure que un sistema com el nacionalsocialista convertia en sants a les seves víctimes. Plantejava que, pel contrari, les degradava com en una mena de segona mort i que en aquest procés de degradació de les pròpies víctimes, deia, l'últim any de la seva vida, ha arribat el moment d'explorar l'espai que separa les víctimes dels botxins. Perquè deia, ben pensat que l'espai que separa les víctimes dels botxins és un cara i creu, un envers i un revers, resulta, deia, l'últim any de la seva vida, que hem començat a descobrir que aquest és un immens espai ple per molts matisos, el que ell aleshores va anomenar com una zona grisa de contorns mal definits que separa i uneix al mateix temps els dos bàndols de patrons i de serfs, de botxins i de víctimes. Dintre d'aquesta zona gris ja assenyalava Primo Levi que un cas extrem de col·laboració en el propi extermini era precisament el dels Sonderkommandos, específicament d'Auschwitz, però també dels altres camps d'extermini. Per tant, una mica aquest territori que és el del fill de Saül, que com veiem és un territori ple de qüestions, podríem dir-ne, delicades. Tercer apunt. Sabem, a hores d'ara, amb més detall del que sabia Primo Levi fa 30 anys, que el Sonderkommando, i s'ha repetit, estava predestinats a desaparèixer. I que, per tant, les SS realitzaven i van realitzar totes les diligències oportunes per tal que cap dels homes que havien format part del Sonderkommando pogués sobreviure i pogués explicar-ho. Tant una mica, bona part de la dificultat que tenim d'accedir a aquest forat negre, sobre el qual després hi tornarem, forma part d'això que Raoul Hilberg, en l'enciclopèdia de la destrucció dels jocs d'Europa, anomena el procés d'ocultació, com un procés que no és una anècdota afegida al procés de l'extermini, sinó la part constitutiva del procés de l'extermini. No es tractava només d'exterminar milions de persones, sinó que es tractava de que no en quedés cap resta, des del camuflatge verbal fins a l'imperatiu del silenci respecte a tots els membres involucrats en els processos d'extermini, fins a la pròpia adopció d'aquest dispositiu d'uns membres que se'n cuidessin del seu manteniment i que fossin de manera regular exterminat. Deixeu-me fer una precisió respecte d'aquesta ocultació, perquè l'ocultació ha acabat generant moltes confusions. Moltes confusions, moltes confusions. En tota la literatura testimonial es parla dels crematoris, es parla de les ximenees, es parla dels olors acres de la carn cremada, que se sent pràcticament a tot arreu. Però els crematoris de Birkenau, com el dels altres camps d'extermini, eren uns crematoris diferents. Eren uns crematoris, abans ho deien, que amagaven la cosa. I per tant amagaven que no només s'hi cremava, com es feien tots els altres camps, els cadàvers, per no deixar-ne rastre, sinó que es cremava aquells que en el propi crematori s'exterminava. Fonamentalment, de bona part de les confusions que de manera molt especial al nostre país afecten a bona part d'aquestes problemàtiques. És un país en el qual els estudiants veuen com a font primària, ho recordava l'Àngel, la pel·lícula del pijama de ratlles, i en la qual precisament els únics textos que han aconseguit una difusió, podríem dir-ne més que notable, són, si això és un home de Primo Levi, alguns dels textos de Jorge Semprún o el text d'Amat Piniella. Textos tots ells, és obvi de dir-ho, de referència absolutament indiscutible, però el text de Primo Levi és d'Auschwitz III, és a dir, de la fàbrica industrial d'Auschwitz, el text de Semprún és de Buchenwald, que no era un camp d'extermini, i el d'Amat Piniella de Mauthausen. Ocultació. Ocultació amb efectes històrics. Amb efectes històrics que porten a Primo Levi a l'últim any de la seva vida a dir: ens ha costat molt arribar a saber algunes coses d'això, de la cosa, i encara el que em falta per saber. Quart aspecte, siguem precisos amb la història. El fill de Saül, el temps, l'espai, el moment i el lloc, és una ficció. S'han utilitzat diverses fórmules al matí per parlar-ne, és obvi que no és un documental. Però la dimensió documental, que no és només informativa de context, és, al meu entendre, essencial perquè el fill de Saül, al meu entendre, sigui allò que és. És un lloc molt concret, és un espai molt concret, és un moment molt determinat i és un lloc molt precís. Ho hem dit en la presentació i ha anat sortint de manera molt diversa, però està ubicat concentrant, ben ha plantejat al començament de la seva conferència, concentrant en 24 hores esdeveniment que estan separats contextualment per pràcticament 5 o 6 mesos de diferència, des de la primavera del 44 fins a la tardor, a l'octubre, que és quan es produeix la revolta del crematori de Birkenau al 44. Però està ubicat justament aquí, en aquest procés que va des de l'arribada dels jueus hongaresos a Birkenau fins a la revolta del crematori. Tot això concentrat, i és l'element de ficció, que ara no m'importa massa. Però el que vull dir és que tot això no és accessori, no és el marc de la pel·lícula, no és el paisatge de la pel·lícula, no és el lloc, no podia haver passat en cap altre lloc. I per això la dimensió documental, pròpiament històrica, del que allí estem veient és extraordinàriament important. És extraordinàriament important perquè és aleshores quan fa un any, des de meitat, en realitat la segona meitat del 43, que van començar a funcionar a Birkenau els quatre crematoris gegants, coneguts com a crematorium. Abans n'hi havia hagut dos de menors, el seu poder destructor, o el poder destructor dels quals era relativament menor. És només amb els quatre crematoris que comencen a funcionar a meitat del 43 fins a finals del 44, estem parlant de poc més d'un any i mig, quan Birkenau, potser convindria deixar-ne de dir Auschwitz per entendre de què n'estem parlant, quan Birkenau arriba a ser allò que és. Quatre crematoris en els quals en cada crematori hi havia també cambres de gas, en edificis construïts de nova planta, que permetran, almenys fins a l'estiu, en el qual remotament podríem dir-ne que passa la pel·lícula, se puguin estalviar les fosses a l'aire lliure. Cadascun dels quatre grans crematoris, dels quatre grans edificis, acabats durant la primavera del 43, comprenia 5 forns, i cada forn tenia 3 boques, a cadascuna de les quals es podien arribar a posar 5 cadàvers. Els crematoris 1 i 2 tenien 15 forns, el 3 i 4, com és prou sabut, en tenien menys, en tenien només 6. Però dit en plata, això el que vol dir és que en total 8.000 cossos podien ser cremats cada dia. 8.000 en 24 hores. Amb l'arribada dels jueus hongaresos, la última comunitat per ser deportada a Birkenau per l'extermini, al voltant de 450.000 dels 700.000 que vivien a Hongria i que van poder-se escapar la resta, s'arriba a aquest moment de màxim funcionament de les cambres d'extermini, que en algun moment de l'estiu d'agost del 44 es pot documentar la mort en un dia de 24.000 morts en les cambres de gas a ple funcionament. Perquè us en feu una idea, només durant 6 setmanes, i aquest és el context pelat de la pel·lícula, podríem dir-ne, aquesta sensació de voràgine dels esdeveniments, que comença amb l'arribada dels vagons, una llicència de ficció, perquè el Sonderkommando de l'estiu del 44 no anaven a rebre els vagons, fins i tot dormien dintre del crematori, és a dir, no sortien, estaven absolutament aïllats de la resta del camp. Justament en aquest procés, en aquest moment, durant només 6 setmanes, 450.000 jueus hongaresos van ser portats a Birkenau, descarregats, robades totes les seves pertinences, despullats, gasejats en les cambres, cremats, en forns crematoris a ple funcionament, però també en les fosses a l'aire lliure, com es veuen en les escenes finals de la pel·lícula, que tornen a estar en funcionament precisament a l'agost del 44 per això, recollides les seves cendres, com es veu també en la pel·lícula, els ossos que no s'havien consumit ni a les fosses ni als forns picats, especialment, com segurament sabeu, els ossos de la cadera, que no cremen o que tarden més a cremar-se del temps que en realitat disposaven i finalment llançats al vístula a les aigües. I amb això no només se'ls va exterminar 450.000 en 6 setmanes, sinó que se'n va fer desaparèixer tota traça. Si ampliem el focus, més d'un 1.100.000 persones, que són les que han pogut estar documentades, més del 95% de jueus, van ser exterminats a Birkenau en només el 43 i el 44. George Bensoussan, que es va dedicar a editar tots aquests textos dels quals ara en parlarem, va dir: cal entrar en el coneixement precís. Precís vol dir sense tots aquests rumors i històries explicades i crescudes durant dècades per gent que no hi ha estat i que n'ha explicat de lluny a través del que li han dit, del que li han contat, del que li han explicat. La Marta Marín Domina recordava al matí com fins i tot Primo Levi, un testimoni tan subtil, va caure en el parany de la caricatura dels rumors amb els quals es parlava del Sonderkommando, com és lògic, perquè del Sonderkommando ningú no en sabia res, ni en el moment que Levi estava al làger ni durant molt de temps després. Bensoussan plantejava: cal entrar en el coneixement precís d'aquesta fabricació de cadàvers, en el coneixement precís, per provar d'entendre aquesta història fora de tota norma. Deixeu-m'ho dir amb totes les lletres. Forma fora de tota norma, perquè no hi ha cap precedent històric que permeti fer-ne l'analogia amb el que durant aquests mesos va estar passant a Birkenau i amb el que en els mesos que van estar en funcionament van passar a Chełmno, Belzec, Majdanek, Treblinka i finalment Birkenau. I el coneixement precís no és fàcil. Cinquè apunt. No és fàcil perquè la imatge del Sonderkommando ha estat alimentada durant dècades per tòpics absolutament falsos. Seria molt pesat ara de recordar-ne només alguns testimonis, però us n'esmentaré només dos. Jacques Strumsa, jueu grec, nascut a Girona, deportat a Auschwitz, violoncel·lista del camp, que va escriure en el seu testimoni: durant la meva detenció a Auschwitz, no a Birkenau, a Auschwitz, Auschwitz 1, la paraula Sonderkommando provocava en nosaltres una mena de terror. Sabíem que aquest escamot existia i a quines feines era forçat, però ens era difícil de creure-ho. Els testimonis són continus. Primo Levi, al qual remetia la Marta aquest matí, ho explica en el primer text que va escriure, que no sé si això és un home, sinó un informe clínic, mèdic, que va escriure el 47, perdoneu, el 46, un any abans d'això, si això és un home, amb un metge, que és Leonardo de Benedetti, una mena d'informe sense pretensions literàries i per tant purament descriptiu, i en el qual parla del Sonderkommando dient que les seves robes despenien una olor insuportable, estaven sempre bruts i tenien un aspecte resoludament salvatge que els feia semblar-se a autèntiques bèsties ferotges. Eren escollits, afegia Levi, escollits entre els pitjors criminals condemnats per delits de sang. Tota aquesta mena de rumors van alimentar una forma de tipologia al voltant dels personatges del Sonderkommando que han acabat, o que donen testimoni, si voleu, de la dificultat intrínseca per acostar-se a aquest món. Una dificultat que té a veure amb que ells vivien al marge, és a dir, radicalment separats de la resta del camp. Radicalment separats en els cas del fill de Saül, radicalment separats no només d'Auschwitz, Auschwitz 1 i Auschwitz 3, per raons òbvies, sinó fins i tot separats d'Auschwitz 2, és a dir, del propi camp de Birkenau. En el moment que passa la pel·lícula, com us deia, els membres del Sonderkommando fins i tot dormen dins dels crematoris perquè els torns, que eren de 12 hores, continus, acabava un, entrava un altre, dos torns cada 24 hores no permetia ni tan sols de que marxessin. Vivien al marge i a més pràcticament no n'han sobreviscut, és a dir, pràcticament no n'han quedat, cosa que n'afegeix una dificultat suplementària. Sisena pinzellada, ja ve rematant. Fixeu-vos perquè el que passa és que en el cor de l'esdeveniment, és a dir, en l'extermini, perquè el cor de l'esdeveniment no són els camps de concentració, camps de concentració n'hi ha des de les guerres dels grecs contra els perses. La singularitat no són els camps de concentració, la singularitat és l'extermini, i en el cor de l'esdeveniment, és a dir, en l'extermini, hi ha hagut durant dècades un immens buit. Només, i un buit que no és fruit del tabú, com deia molt ràpidament al matí, sinó un buit que és un buit buidat, només ocupat per rumors, per notícies indirectes, per exageracions o directament per inversions i per fabulacions. El cos més important i més difós i més conegut de la literatura testimonial no n'ha parlat del Sonderkommando. I quan n'ha parlat no ha estat directament, per experiència pròpia dels supervivents. Se n'ha parlat i molt de pràcticament tots els aspectes i de tota la crueltat de l'experiència concentracionària nazi i de totes les barbaritats que se'n van cometre, però no d'això. Podem llegir Primo Levi, Liana Milusha, Flot del Bo, Antelm, Aaron Appelfeld, Imre Cartés, etc. Ni els testimonis tardans, Jorge Semprún, tants d'altres. No hi trobarem res. No hi trobarem res. No hi trobarem una ratlla que sigui informació directa sobre el Sonderkommando a través de l'experiència dels sobrevivents dels camps. El primer text, un dels primers textos publicats al 45, una dona Birkenau de Severina Smaglevska en fa i dedica un testimoni, un text extraordinari, a més sense pretensions literàries, per tant purament informatiu i descriptiu, dedica un capítol als membres del Sonderkommando que d'altra banda reprodueix bona part de totes aquestes coses que acabem de dir. Fixeu-vos que Primo Levi, quan fa un apèndix a Si això és un home, en el 1976, fa un apèndix que ell redacta per a l'edició escolar, diu, en resposta a les preguntes que contínuament em feien, Primo Levi diu, Primo Levi, l'autor de literatura testimonial de referència, de manera molt massiva, diu, notareu que no he descrit els detalls de les cambres de gas i dels crematoris. I és cert, perquè qualsevol que conegui l'obra ja afegeix. De fet, no coneixia aquestes dades quan era al lager. És a dir, no en sabia res. Se té a punt. Tot això planteja el problema del testimoni. És el problema de qui ens ho explicarà, qui ens ho dirà, qui ens ho conta, com hi podem accedir a aquest cor de l'esdeveniment del qual el propi esdeveniment, la pròpia lògica de l'esdeveniment, portava a buidar-lo, precisament de les seves informacions. És el drama del final de la vida de Primo Levi, que escriu en aquest darrer any. Al final dels anys es pot afirmar avui, diu, l'any abans de morir, que la història dels camps ha estat escrita gairebé exclusivament pels qui, com jo, no han arribat fins al fons. Primo Levi. Qui ho ha fet, afegeix, no ha tornat. I el text continua, és un text prou conegut, però no m'interessa. Qui ho ha fet, no ha tornat. I ho repeteix encara al final del llibre, ho repeteixo, no som nosaltres, els sobrevivents, els autèntics testimonis. Aquesta és una idea incòmoda, de la que he anat adquirint consciència a poc, llegint les memòries dels altres i les meves pròpies. Els que no han tornat, els que no han tornat, els membres del Sonderkommando que n'han estat testimonis del seu extermini, en el cas de Birkenau, del 1.100.000, de la seva conducció a la mort, de la seva mort, de la incineració. Els Sonderkommando són els testimonis, si m'ho deixeu dir així, i perdoneu que no pugui entrar en matisos, el testimoni radical, o la figura del testimoni radical, o si es vol, els únics testimonis que poden testimoniar de l'extermini, és a dir, que poden testimoniar per l'exterminat, de l'exterminat, i per això el seu punt de vista és insubstituïble. Vuitè, el problema és que els sobrevivents del Sonderkommando han estat poquíssims i que molts d'ells ni tan sols han parlat després del seu alliberament. Ens en queden dels més de 2.000, o sigui, al matí, dels membres del Sonderkommando només de Birkenau. Només entre 70 i 90 eren vius quan Auschwitz va ser evacuat i una gran part d'ells no va sobreviure al final de la guerra. I només alguns d'ells van oferir el testimoni en els judicis de Cracòvia. I s'ha de dir, en un lloc com estem, els seus noms, en singulars, Lama Dragon, Henrik Tauber i Alter Feitschilber. Testimoniatges en polonès, que no han estat accessibles en llengua no polonesa fins al 2001. A part, hi ha hagut els manuscrits, als quals només hi puc fer referència. Manuscrits que entre 1945, els primers, i 1980, manuscrits que van ser trobats enterrats a Birkenau, de 5 membres del Sonderkommando de Birkenau. Al febrer del 45, el de Hein Hermann, en francès. Al març del 45, un primer manuscrit de Salmen Gradovsky, aquest, en yiddish. Al 45, a l'abril, el de Liev Janfus, en yiddish, de seguida compilats però no traduïts, publicats en yiddish, i que després, al 62, se descobrirà un altre manuscrit de Salmen Leventhal i a l'octubre 80 el manuscrit en grec de Marcel Nazari. En total 8 textos. Només 5 membres del Sonderkommando de Birkenau, que tots ells van morir, és a dir, que no són sobrevivents i que no seran reunits junts fins a l'edició alemanya el 96 i que no existirà una versió de referència, primer en francès, de tots ells fins al 2001. Tots aquests textos de comprensió pràcticament jeroglífica i indescifrable són els textos dels testimonis en directe que van explicant 43, del 43 al 44, el que va passant, perquè en dèiem testimonis radicals, perquè ho van explicant sense saber com acabarà tot. I per tant, sense que al final, com passen absolutament tots els testimonis dels sobrevivents, acabin alterant la percepció del propi relat de la cosa. Ells eren conscients d'allò que estaven fent, i d'aquí la seva autèntica obsessió per preservar textos que en alguns casos, com el de Salmen Gradovsky, escriurà 3 o 4 vegades, pràcticament semblants, dient el mateix a diversos llocs, repetint les mateixes coses, tornant-ho a dir amb l'obsessió de que quedi alguna cosa que pugui ser llegada del que allí va passar. En un dels fragments de Salmen Gradovsky diu: aviat haurem de ser testimonis, estem a punt d'haver de contemplar amb els nostres propis ulls jueus la nostra pròpia ruïna, com 5.000 persones, 5.000 jueus, parla de l'arribada dels jueus de Txèquia, en aquest cas, 5.000 éssers vibrants, palpitants, vides en flor, de dones i de nens, homes vells i joves, persones sense distinció de sexe ni d'edat, d'immediat i sota la pressió d'experts criminals es llancen als braços de la mort. Hem de dir-ho, hem de contar-ho, hem d'explicar-ho, ho hem de posar per escrit. De nosaltres no en quedarà cap. Els manuscrits constitueixen, al meu entendre, i amb això ja ho remato, ja que no podem entrar, aquí teniu els textos, en alguns dels fragments que us volia comentar, aquesta absoluta consciència de que el que ells poden dir i el que ells han de dir no ho pot dir ningú més. Aquesta absoluta consciència de que la seva veu no sobreviurà i que han de posar per escrit perquè saben que moren, perquè saben que no en sortiran, deixant d'alguna manera l'explicació d'allò que ja era previsible, una, que ningú no es cregués, segona, que no quedés ningú per explicar-ho. Remato amb les preguntes. Deia al matí, i així lliguem una mica amb coses molt plantejades i que poden reobrir, que al meu entendre el que aporta el fill de Saül no és el què ni és el com. Imma, no t'enfadis, sense que això no sigui importància, perquè òbviament que ho és el què i el com, sinó que el que aporta és alguna cosa insinuada en el que ha plantejat la Marta Marindomi al matí, que el problema és el qui, el problema és el des d'on, el problema és qui parla, o en el cas de la pel·lícula, el problema és qui mira. Si m'ho deixeu dir d'alguna altra manera, el problema no és què és el que es dona a veure en la pel·lícula, i aquí, al meu entendre, és bona part de la distinció de l'estereotip de la discussió Lanzmann, Didi Huberman, per a simplificar. El problema no és el què. El problema no és el què. El problema no és el què. I el problema no és només el com, sinó el problema és el punt de vista. Des d'on es parla, des d'on es mostra i des d'on s'explica. I el fill de Saül s'ubica en aquest lloc no buit, sinó en aquest lloc buidat, del testimoni radical, del testimoni impossible, del testimoni que parla en present, del testimoni que no és Philip Miller, que és el que parla amb l'Asman Ashoah, que no és Shlomo Venezia, que tardarà 60 anys a explicar la seva experiència com a Sonderkommando, perquè ni a la seva família no els hi va poder dir, però parlarà el 2006 d'experiències fetes al 42 o 43. El testimoni són els que a la segona meitat del 43 i a la primera meitat del 44 estan escrivint el que en aquells moments està passant sense saber-ne el que finalment passarà amb ells. Expliquen alguna cosa diferent? Evidentment ho sabem. Material de base testimonial per a molt treball d'historiadors, però sobretot el que aporten és el punt de vista. Jo crec que bona part dels encerts, però també dels problemes del fill de Saül, tenen a veure amb el punt de vista. Perquè si no passa el que deia el Jordi, veient les fotos com veient la pel·lícula, jo m'atreviria a dir, un que no conegui la història no pot treure l'entrellat. I és cert. I és cert. Perquè ni les fotos ni la pel·lícula permeten de treure l'entrellat. Permeten d'acostar-se al punt de vista, però no a tot allò que converteix a les quatre fotografies que ens han restat, o les imatges del fill de Saül, d'alguna manera en tota la seva xarxa que complen. Les imatges no ho diuen tot, ni les quatre fotografies, ni la pel·lícula del fill de Saül, però les imatges no ho diuen tot perquè, com contínuament diu Salman Gradovsky, Langfuss i Leventhal, el text no ho pot dir tot, perquè el text no ho pot dir tot, perquè estan passant massa coses. Hi ha molt poc temps, molt poc paper i moltes condicions per explicar-ho. És reiterat de manera obsessiva en tots els manuscrits. Això és una petita part. Això és un no res. Òbviament no fan teories. Òbviament no fan reflexions. Òbviament no fan el gran perill del cliché i de l'estereotip, que és la generalització. Parlen d'aquest comboi que ha arribat. Parlen d'aquests 200 que condueixen a les fosses, ho explica Langfuss en un dels passatges més inoblidables i com mentre els porten i ells ho saben a les foses i estan veient com els maten i els tiren a les foses, se'ls hi canvia la cara completament quan els hi donen un tros de pa. No hi ha generalitzacions, no hi ha teories, no hi ha reflexions, hi ha coses concretes que són petites parcel·les de veritat. Leventhal ho diu, la veritat sencera no la diré. La veritat sencera, afegeix, seria tràgica i esfereïdora. El text n'és només una part i òbviament és evident, les imatges, en les imatges no està la solució, en els textos no està la solució, ens cal una mica tot aquest entramat que d'alguna manera el torna. Deixeu-me dir, encara que només sigui per formular-lo, l'element de ficció del documental, que és el tema de la sepultura. Tot el que la Pepa ha plantejat al final de la conferència és molt important. No va sobreviure ningú de les càmeres de gas. Una cosa absolutament inversemblant. Tenim dos testimonis fins allà on jo conec els textos, igual la Marta me precisarà, un de l'entrevista de Slomo Venècia que va parlar d'una gasificació en la qual va sortir un nadó viu, que van sentir plorar enmig d'una muntegada de cadàvers i que òbviament van, podríem dir-ne que clínicament poder demostrar després, tot i que òbviament va ser disparat immediatament, que és perquè en el procés de la succió s'havia creat com una mena de càpsula. I hi ha el cas de Jovaxblad, que va ser un nen que va entrar a la càmera i que Mengele, que va fer sortir un grapat de nens de dintre de les cambres de gas, abans de que entressin en funcionament, va, podríem dir-ne, que sobreviure. Però no n'hi ha, no en queden, és un element de ficció. Però és un element de ficció, al meu entendre, que des de la meva perspectiva, i amb això sí que ho remato, n'aporta un dels elements substancialment més importants per a pensar el fill de Saül, que és aquest acte de la sepultura. La sepultura és un acte ritual fonamental en totes les cultures, és l'enterrament, però és que és un acte fonamental en la cultura jueva i en els serveis funeraris jueves, perquè l'enterrament en la cultura jueva és literal, és un enterrament. Encara avui s'enterren amb caixes de pi sense cap ornament i òbviament sense flors i amb un buit per la part de sota de la caixa de pi que quan se deixen a sobre de la terra, s'obre perquè el cadàver, òbviament ensuderiat, mortejat, estigui directament en contacte amb la terra. Hi ha un imperatiu en el judaïsme que és absolutament fonamental i sobre això jo crec que l'obsessió de ficció del film està molt ben elaborada. Molt ben elaborada perquè és com un refer el principi del Talmud que heu sentit tots mil vegades, entre altres coses perquè ho va popularitzar la llista de Schindler, que és que qui salva una vida salva el món sencer. Aquesta obsessió per la singularitat, tan característica del judaïsme, és la que marca aquesta obsessió per l'enterrament. Qui n'enterra un, d'alguna manera, els enterra tots. Per tant, és un element, òbviament, de ficció, això no es va produir, però em sembla que és un element més que digne i més que remarcable. Sobretot perquè si tenim en compte que tot el procés d'ocultació i de buidatge dels testimonis el que tendia i contribuïa era que no quedessin rastres, vestigis ni testimonis del que havia passat, l'enterrament és també no només que també un acte religiós de ritual funerari, sinó un acte de preservació d'un vestigi, és a dir, un no incinerat, i per tant la contradicció de tot allò que ens seria la lògica. Enmig d'una pel·lícula com aquesta, jo crec que tan travessada de material documental, que no és només la informació contextual del que passa, és que és el contingut propi de l'obra, fins a l'extrem que en condiciona el punt de vista, aquest element ficcional, que en podria haver estat el seu màxim, el seu més absolut perill, em sembla que n'és, per dir-ho ràpidament i amb totes les lletres, un dels motius més importants de la seva grandesa. Gràcies. Thank you.